Bona nit, són les 9 i 32 minuts i això és l'Economia i Empresa. Avui estic lleugerament menys horroritzat que divendres. La sentència és de Paul Krugman, el nou Premi Nobel d'Economia, que d'aquesta manera beneïa l'acció coordinada dels països de l'Eurogrup per rescatar el sistema financer. Aquest vistiplau poc entusiasta de Krugman, un dels flagells de la política econòmica de Bush, contrasta amb l'eufòria desbocada als parquets. La majoria de les borses europees s'han refet en una sola jornada de la forta patacada de divendres. Però les borses només són un termòmetre. El sistema financer és que ara està lluny de recuperar la seva normalitat. Però, com ha dit Krugman, amb les mesures anunciades ahir a París, és possible que aviat veiem com les coses es comencen a moure.
Economia i empresa, amb Àlex Bosch.
De seguida repassem aquesta jornada històrica a les borses. Només cal observar el comportament boig de l'IBEX 35. El selectiu espanyol l'ha encadenat la pitjor sessió de la seva història, la de divendres, amb la millor de la seva història, la d'avui, amb un ascens del 10,65%. Ha girat la truita després que els líders dels països de l'Eurogrup han concretat les mesures aprovades ahir durant la cimera de París. L'actualitat econòmica ens ha deixat avui, però, la confirmació d'una notícia que s'havia cuinat durant tot el cap de setmana. Una notícia molt dolenta. Nissan acomiadarà 1.680 treballadors de la seva planta a Barcelona, és a dir, el 40% de la plantilla. I el pitjor, segons Nissan, no hi ha alternatives. Era això o tancar. I a la segona meitat del programa tindrem la Muriel Casals, que ens parlarà d'un dels predecessors del nou Premi Nobel d'Economia i de l'evolució de la producció dels preus dels cereals. En parlarem amb en Jordi Becaria. Dos quarts i quatre minuts de 10 de la nit. L'optimisme s'ha disparat als parquets. Els inversors semblen confiar en l'efectivitat de les mesures per reactivar el sistema financer aprovades ahir a la cimera de París. Després de la fotografia d'unitat d'ahir, avui els diferents governs de l'eurozona han detallat les mesures d'aquest pla inspirat en les mesures aplicades pel govern britànic de Gordon Brown. Sigui com sigui, Albert ha tornat arreu en un ambient d'eufòria. Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Hola, bona nit.
Jornada històrica i en positiu.
Sí, les borses europees han donat el vistiplau al conjunt de mesures anticrisi adoptades pels governs europeus i a les noves mesures coordinades dels principals bancs centrals del món amb un autèntic rally alcista. Una unificació de solucions davant la crisi que ha fet recuperar una mica la tan desitjada confiança, ordres de compra arreu, optimisme arreu. Aquí l'IBEX 35 ha pujat més de 950 punts, un històric 10,65% i se situa en les 9.955 unitats després de la pujada més gran de la història del selectiu. Atenció avui per a dos títols, Santander i Telefònica. El banc ha pujat un 12,35% després d'injectar 1.250 milions d'euros a la seva filial britànica Abbey i de confirmar que manté converses avançades per la compra del 75% del banc nord-americà Sovereign, que encara no controla. L'operadora, per la seva part, ha guanyat un 9,5% després de confirmar els seus objectius per aquest 2008 i l'extensió en un 50% del seu programa de recompra de títols propis. Comprarà 50 milions d'accions abans de finals d'any. A la resta d'europees, sense la referència del Japó, tancada avui per festivitat, Frankfurt s'ha disparat un històric també 11,40%, París un 11,18%, Londres un 8,25% i Milà un 11,49%. En el mercat de divises de Frankfurt, l'euro ha recuperat una mica de terreny perdut davant la moneda nord-americana, enfortit el BCE. Ha fixat el seu canvi oficial a 1,3639 dòlars.
Doncs gràcies, Josep Ramon, i bona nit.
Bona nit, fins demà.
I un altre símptoma d'aquesta recuperació el trobem en la baixada de l'Euríbor. El tipus d'interès interbancari, que és el, de fet, el més utilitzat per revisar les hipoteques, ha baixat per segon dia consecutiu i la taxa diària s'ha situat avui en el 5,42%, la més baixa del mes. Un altre detall que demostra la recuperació de la confiança després de les mesures aprovades ahir per l'Eurogrup. El pla amb què l'eurozona vol reflotar el sistema bancari ja té concreció també a l'estat espanyol. El president Rodríguez Zapatero ja ha posat la lletra petita amb dues mesures aprovades avui en un Consell de Ministres extraordinari. Anem fins a Meritxell Feixas, bona nit.
Hola, bona nit, Àlex.
El primer decret vol reduir la desconfiança dels bancs a l'hora de deixar-se diners entre ells, no?
Així és, busca garantir les operacions de les entitats financeres residents a Espanya en un termini de 5 anys. Aquestes entitats podran sol·licitar els avals fins al 31 de desembre i el Banc d'Espanya hi haurà de donar el vistiplau. La quantitat fixada pel govern central aquest any, això són poc més de 2 mesos doncs, la concretava el president Zapatero, que ha advertit que se'ls cobrarà un recàrrec.
Hasta el 31 de diciembre de 2008 se podrán conceder avales hasta un importe máximo de 100.000 millones de euros. Y obviamente devengarán una comisión que refleje el riesgo que asume el Estado en cada operación.
Garantia que no sortirà gratis als bancs, doncs sí als contribuents, pels quals no tindrà cap cost, defensava Zapatero.
I el segon decret Txell obre la porta a la nacionalització del sistema bancari.
És una actuació que descartava del tot el vicepresident Solbes i que avui, encara que de forma preventiva, el govern espanyol ha posat sobre la taula. Es tracta d'establir el mecanisme pel qual l'Estat podrà adquirir títols d'entitats per injectar-hi capital si en un futur és necessari. Per ara no és el cas, s'esforçava a subratllar Zapatero.
Digamos que es una disposición preventiva, cautelar, por la cual establecemos el mecanismo de autorización para la adquisición de títulos para el reforzamiento de los recursos propios de las entidades financieras. Es decir, para una posible recapitalización de las entidades financieras. Al día de hoy no es necesario, tanto no hay que poner ninguna cantidad.
Segons el president espanyol, el sistema financer ha rebut aquestes mesures de forma molt favorable. Confia que serviran per canviar el clima i afavorir la recuperació de l'activitat. Reconeix, però, que caldrà temps i esforç perquè la situació a què s'ha arribat, diu, és molt greu.
Gràcies, Txell. Bona nit.
Adéu, bona nit.
I a França i Alemanya s'avança cap a la nacionalització parcial d'alguns bancs. El paquet d'ajudes més impactant és el que ha anunciat la cancellera Angela Merkel, de 500.000 milions d'euros. Laia Ortega, bona nit.
Bona nit. De fet, és el pla de rescat més ambiciós des de la Segona Guerra Mundial. La major part dels diners servirà per avalar els préstecs que els bancs es fan entre si, però 80.000 milions seran ajudes directes a aquestes entitats. Per la cancellera alemanya, Angela Merkel, tot plegat només és un primer pas.
La constitució d'un nou mercat financer només té raó de ser si després va seguida del que seria una segona pedra fundacional, és a dir, d'un canvi a les regles de joc internacionals.
El pressupost anticrisi de França puja a 360.000 milions d'euros, sentim el seu president Nicolas Sarkozy.
Cal restablir la confiança ràpidament i vull dir als francesos que un cop tot restablert no deixaré aquesta situació sense conseqüències. Aquells que han fallat seran sancionats i allò que cal canviar en les institucions internacionals i en la política ho canviarem.
A la Gran Bretanya, l'Estat invertirà 47.000 milions d'euros en la compra d'accions del Royal Bank of Scotland, del qual serà accionista majoritari, i del Lloyds i el Halifax.
Unes ajudes, les europees, que ja superen de llarg el pressupost nord-americà, i és que sumades arriben al bilió d'euros. 5 minuts, volíem dir, i 3 quarts de 10 de la nit, el Nobel d'Economia ha recaigut en una de les veus més crítiques amb la política econòmica del govern de George Bush. El nord-americà Paul Krugman és professor de la Universitat de Princeton i columnista habitual del New York Times. Krugman, que el 1979 va formular la nova teoria del comerç que superava les explicacions de l'economista britànic David Ricardo, no s'ha amagat a l'hora d'assenyalar l'expresident de la Reserva Federal, Alan Greenspan, com a responsable de l'actual crisi econòmica. Joan Tugores, catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit.
El Premi Nobel d'Economia d'enguany l'hem d'interpretar en la clau de l'actual context econòmic, forçosament, no?
Home, és una lectura necessària, però també cal reconèixer, com ha recordat la comissió que l'ha concedit, que les aportacions del Paul Krugman a la teoria econòmica i en particular a l'estudi del comerç internacional i de la localització de les activitats econòmiques té un substrat de més de 30 anys molt sòlid. Altra cosa és que en els darrers anys, pràcticament des que escriu com a columnista 2 cops a la setmana al New York Times, el Paul Krugman s'ha posicionat molt clarament contra la política monetària primer que va seguir el Greenspan i sobretot contra la política en general de l'administració Bush, i per tant pues, les seves crítiques a les actuacions de Greenspan i Bush que ens han portat l'actual situació financera dificilíssima també és un ingredient imprescindible a l'hora d'avaluar la concessió del Premi Nobel del Paul Krugman.
A més, s'ha posicionat també en contra d'aquest pla de rescat, no?
Sí, ha expressat molt serioses reticències, d'una banda perquè la versió inicial del pla Paulson era bàsicament un xec en blanc per deixar la impunitat als excessos que han comès els operadors de determinades entitats financeres, i en segon lloc perquè també Krugman va insistir des del principi en el que finalment sembla que s'ha apuntat al govern britànic i darrerament als països europeus, de que no bastava només resoldre el problema pel costat dels actius més o menys tòxics, aquests actius que havien perdut valor o que estaven notoriament sobrevalorats, sinó que també calia la solució del problema, calia una injecció de capital que necessàriament havia de ser capital públic a les entitats financeres per redreçar aquesta difícil situació financera. Aquesta va ser des del principi la posició molt crítica de Krugman, sobretot enfront de les primeres versions del pla de rescat de Paulson, i sembla que al final se li està donant la raó també en aquest punt.
Doncs ja t'ho veuràs una vegada més. Gràcies i bona nit.
Adéu, bona nit.
Economia i empresa a Catalunya Informació.
2:03 de la nit. Nissan vol acomiadar 1.680 treballadors de la planta de Barcelona, un 40% de la seva plantilla. La companyia encara no ha presentat l'expedient de regulació d'ocupació davant del Departament de Treball, que ja s'ha mostrat preocupat per aquesta decisió. Sílvia Solanes, bona nit.
Hola, bona nit. La companyia marca la decisió en un context de crisi del sector de l'automòbil i argumenta que aquestes mesures serviran per assegurar el futur de Nissan a Catalunya. Ho explicava el seu conseller delegat, Fumiyako Matsumoto.
Todas estas medidas prepararán la planta para atraer la producción de nuevos productos.
De moment es passarà de tenir 3 torns a tenir-ne 2 i de produir 190.000 vehicles a fer-ne 110.000 l'any. El Departament de Treball ja ha mostrat la seva preocupació per la decisió i la consellera Marcerna avisa que quan els arribi l'expedient de regulació d'ocupació seran molt rigorosos.
Vegarem de forma molt rigorosa, amb el màxim rigor, la concurrència de la causa. I segon, si aquesta és proporcional amb el nombre de persones que presenta per l'expedient de regulació d'ocupació.
També se'ls reclama plans de viabilitat que garanteixin el futur de la planta. Els representants dels treballadors estan indignats. Sentim Javier Pacheco, de Comissions Obreres a Nissan.
Llevamos 4 años trabajando muchísimo para doblar los niveles de producción y permitir que Nissan haya ganado en estos 3 últimos años 226 millones de euros en nuestro país, y no nos podemos ver recompensados con una decisión de estas características, con lo cual la indignación está a un nivel muy alto.
Ja han anunciat que es mobilitzarà.
Menys d'un minut i 9:45.
La Cambra de Comerç de Barcelona us ofereix aquest espai.
Repassem les previsions informatives d'aquesta setmana. Demà estarem pendents de la publicació de les dades de l'IPC corresponents al mes de setembre. Dimecres, el Ministeri d'Habitatge presenta el seu informe sobre l'evolució dels preus dels pisos durant el tercer trimestre d'aquest any. I també dimecres, PIMEC analitza com afecta la crisi a la petita i mitjana empresa i dona les claus bàsiques per lluitar contra la morositat.
Hem de millorar aquest producte. Necessitem innovar. La competència.
La cambra.
Introduir millores en la producció que ens permetin fer un gran salt, saps?
La cambra de comerç.
A qui ens podria ajudar? En tot cas, potser sí.
La cambra de comerç de Barcelona.
I si ho fem amb la cambra de comerç?
Ai, senyor.
A la cambra de comerç de Barcelona assessorem les empreses perquè innovin, perquè portin valor afegit i qualitat als seus productes i serveis, per créixer en un entorn competitiu. Cambra de comerç de Barcelona. Amb les empreses per arribar més lluny. 902-448-448.
9:45 de la nit. Com sempre, aquesta de l'economia i empresa ha de repassar també les més destacades. Estel Batet, bona nit.
Hola, bona nit. El ministre de Justícia s'ha compromès a tramitar amb la màxima celeritat possible la reparació i el reconeixement de la figura del president de la Generalitat, Lluís Companys. Mariano Fernández Bermejo s'ha reunit avui amb el conseller Joan Saura i també amb la neta de Companys. A 5 residències geriàtriques de la demarcació de Girona els han obert expedients sancionadors, segons ha sabut Catalunya Informació. Un dels centres no disposava de llicència d'obertura. I el Congrés Mundial de la Natura, que es fa a Barcelona, ha aprovat una moció que rebutja els transvasaments o les captacions d'aigua del riu Ebre. Dit això, ens interessem ara pel trànsit. David Ubach, bona nit.
Bona nit. Doncs poca cosa a explicar en una xarxa viària molt tranquil·la, com és costum a aquesta hora. Només parlar d'unes obres a la Nacional 2 que tallen aquesta via en els dos sentits de la marxa, tant el tram de Girona com el de Caldes de Malavella, amb desviaments senyalitzats a la circulació.
I pel que fa al temps, tempestes locals al Pirineu que demà a la tarda es poden repetir, temperatures una mica més baixes que la nit passada, però molt suaus encara. I demà, del centre cap al sud del país, cel ennuvolat o emboirat, i cap al nord farà més sol.
Gràcies, Estel. Bona nit.
Bona nit.
Enmig de la tempesta financera mundial, la setmana econòmica s'ha vist marcada a França per dues notícies de gran abast. La primera és el començament del procés de fusió entre la Caixa d'Espar i la Banc Popular, que formarà el segon grup bancari del país. I en segon lloc hi ha la traumàtica mesura del constructor d'automòbils Renault, que ha confirmat l'acomiadament de 4.000 treballadors francesos. Davant d'aquests dos fets, el govern prendrà mesures. París, Maria Rovira, bona nit.
Hola, bona nit.
Maria, fora setmana el banc francès BNP Paribas prenia el control de la belga Fortis a preu de saldo. El cas que ens expliques també és unilateral, no?
Doncs mira, en el cas de la fusió bancària, el govern de François Fillon veu amb bons ulls aquesta iniciativa perquè prepararà el nou banc ara al paisatge posterior a la crisi financera, un moment procliu a atacs dels supervivents més forts sobre els més afeblits. La dificultat de l'operació per unir la Caixa d'Espar i el Banc Popular rau, doncs, en que els seus estatuts administratius són completament diferents. Per aplanar aquesta diferència, s'adoptarà una llei que modifiqui la natura mutualista de la Caixa d'Espar. Després d'aquest tràmit, el camí serà molt més fàcil, perquè les dues entitats, amb més de 8.000 oficines, operen en activitats complementàries, fins al punt que totes dues tenen una filial comuna, Natixis. Hi ha veus que opinen que aquesta fusió l'ha forçat la mala gestió d'aquest banc d'inversió, molt tocat per la crisi de les subhipoteques, alhora que un dels pilars de la Caixa d'Espar, el promotor immobiliari Nexitis, veurà reduït el seu benefici net en 100 milions d'euros. La fusió es farà en condicions d'igualtat financera, tot i que el major nombre de dipòsits de la Caixa d'Espar li donarà una participació d'entre el 53 i el 65%.
Doncs gràcies, Maria Rovira. París, bona nit.
Adéu, bona nit.
Exposicions, tallers, concerts, recitals, passejades.
La paraula poètica surt al carrer.
8è Festival de Poesia de Sant Cugat.
Del 15 al 19 d'octubre.
Vine a Sant Cugat, viu la poesia.
Més informació a cultura.gencat.cat.
8è Festival de Poesia de Sant Cugat.
L'organitzen l'Ajuntament de Sant Cugat i la Institució de les Lletres Catalanes.
Llegir ens fa més grans.
Noms, amb Muriel Casals.
3:15 de la nit. Muriel Casals, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui hem de parlar de Richard Cantillon.
Sí.
Qui era?
M'ha semblat que d'alguna manera podia lligar amb el...
Jo la portada anunciava que era una mica predecessor de...
Sí, és el que ja t'havia dit abans, oi? És un personatge misteriós. Va néixer, sembla, el 1680.
Sembla.
I sembla que a Irlanda. Va morir, això sí que se sap segur, el 1734 a Londres, després d'un incendi a casa seva.
Jove era, no?
Era relativament jove. I no se sap si va morir per l'incendi o més aviat sembla que havia estat assassinat pel seu cuiner, a qui ell havia despedit, i que el cuiner després va calar foc a la casa. Perquè es van trobar les cendres, però cap objecte de valor allà dintre. Personatge complicat, però per bastants economistes és el fundador de l'economia política, abans que Adam Smith. Ha escrit un llibre important que es titula Assaig sobre la naturalesa del comerç en general. Aquest llibre va ser escrit al final dels anys 1720 i publicat en francès després de la mort de Cantillon, el 1758. Però va circular també una versió anglesa, segurament traduïda per ell mateix. Els seus contemporanis el coneixen i utilitzen les seves idees. Hi ha bastants economistes que després s'ha vist que havien treballat amb les seves, amb les seves aportacions. Incideix sobre els fisiòcrates, que són els primers economistes a França, perquè ell va viure a França molts anys, i després queda oblidat fins que cap a finals del segle XIX Gibbons, un britànic, el recupera i diu, escolteu, que aquí hi ha un personatge molt, molt important. O sigui que la seva vida i la seva obra passa per pujades i baixades de moda. Però no, aquest llibre sobre el comerç, on explica l'organització del sistema econòmic, explicant d'una manera bastant moderna el joc de l'oferta i la demanda per determinar els preus. Alguns diuen que això el fa un precursor dels marginalistes. Després té una segona part on explica el paper del diner i la circulació monetària. Explica com el diner és necessari a la circulació de mercaderies, però que no s'ha de confondre el diner amb els metalls preciosos, el que després també diria Adam Smith. i després té tot un apartat sobre el comerç exterior i sobre el fenomen del canvi de divises. Sembla que hi havia un apèndix estadístic al qual fa referència, però que es va perdre, i que estaria una mica en la línia d'un seu predecessor, que va ser William Petty. O sigui que d'alguna manera també entronca amb la comptabilitat nacional. Ell és el primer que relaciona d'una manera clara el procés de producció i de la circulació. O sigui, com diner i producció de mercaderies va junt. Associa l'organització amb sectors productius, l'agricultura, l'artesania i el comerç, ell fa, i ho lliga a la divisió en classes, el que després explicaran també els economistes clàssics. Hi ha en la seva obra una incipient teoria del valor. Ell diu que el valor, per tant, a la llarga els preus, s'expliquen per la quantitat de terra i de treball necessari per produir una mercaderia. Som al segle XVIII. Una altra cosa que el fa modern. Parla del paper que juga el consum de béns de luxe per assegurar la demanda. El que després va dir Malthus i que recuperarà Keynes, no parlant només dels béns de luxe, sinó la demanda de consum. Això ho diu per argumentar que tothom, també els rics, contribueixen a enriquir el seu país. Ell es va fer molt ric mentre vivia a París, jugant amb els canvis de moneda, també especulant amb el que després es va dir la bombolla del Mississippi. El govern anglès havia emès uns bons per invertir als Estats Units i ell va traficar, sembla que no sempre amb bones arts, va estar portat a judici repetidament. També després amb una altra bombolla, això també el fa modern, el que passa que ell no la critica, sinó que s'hi posa dintre, amb diners de França, Holanda, Anglaterra i els mars del sud. Juga a les borses d'Amsterdam i de Londres, es va fer molt ric, llavors va anar a viure a Londres i hauria volgut comprar terres, però no li deixen, perquè com que és d'origen irlandès i catòlic, en aquell moment els catòlics no podien ser propietaris de terra a Anglaterra.
Déu-n'hi-do.
I acaba això, mort a mans del seu cuiner.
Un símbol de riquesa, no? Es tenia un cuiner, almenys.
És clar, almenys tenia un cuiner, és veritat.
Doncs avui ens hem acostat a aquesta figura realment curiosa de Richard Cantillon. Gràcies, Muriel Casals, una vegada més. Bona nit.
Bona nit.
Agricultura, ramaderia i pesca, amb Jordi Becaria.
6 minuts i les 10 de la nit, en Jordi Becaria anava somrient i dient que sí quan ens explicava tota aquesta personalitat, si més no, curiosa, de Richard Cantillon. Jordi Becaria, bona nit.
Hola, bona nit.
I nosaltres ens toca parlar d'una cosa més profana, que són els cereals i la seva evolució. Sembla que ara no en parlem gaire, no?, perquè tenim problemes majors, segurament, al sistema financer, però fa un any parlàvem de la crisi dels cereals, de la pujada de preu dels aliments...
No ho sé, qui té problemes majors?
No
a mi
sé.
Em preocupa tenir el pa cada dia fresc a casa amb bons cereals i pa de preu.
Deixem de parlar, no?, dels cereals.
Depèn de cadascú, això, no? Parlem dels cereals, perquè... Cert, com vam veure fa uns mesos, els preus dels cereals van pujar molt, i hi ha hagut un fenomen que era la baixa producció en els mesos, la campanya anterior, i a més que s'havia convertit en un refugi d'especulació quan els mercats financers anaven ja una mica turbulents. És a dir, les posicions que prendien alguns especuladors en matèries primes va fer que pugessin molt els preus dels cereals. Ara podríem dir, bueno, i que no hi ha més turbulències financeres ara que abans, i per què no pugen més si estan baixant, no? Bé, tenim poques respostes. Jo m'atreviria a dir-ne una, i em baso en l'informe darrer del juliol d'aquest any de la FAO sobre la producció de cereals. I, per tant, és clar, l'especulador especula contra l'escassesa. En el moment que comença a haver una matèria prima que comença a tenir uns nivells d'equilibri, l'especulació s'acaba. Per tant, segurament, malgrat avui els mercats financers vagin molt més necessitats de trobar actius alternatius on invertir, el mercat dels cereals, si s'està portant a més equilibri, potser no ofereix tantes, tant d'interès, no?
Ja sé que algú ha fet una mala jugada aquí.
No, vull dir, el que ho ha fet potser es podrà... Tot depèn dels mercats, de quan hi entres i com surts. És a dir, si un es para de sortir, no, doncs potser no tant, no? Però el que sí que és cert és que la FAO pronostica que en aquest 2008 augmenta un 2,8% la producció de cereals. Hi ha una producció, diguem, rècord en el sentit de producció amb 280.000 milions de tonelades, 2.000 milions de tonelades, que és l'increment potser que és molt gran, però tot i així encara no s'arriba a tenir una suficient producció per la demanda que hi ha. És a dir, no és tan desastrós com la darrera campanya, puja, s'equilibra, però és clar, el que seria la necessitat de tenir un subministre que és les existències més a producció, encara anem justos. Marginalment encara no estem amb els nivells d'abans d'aquesta última campanya, en què hi havia excedents suficients per cobrir alguna crisi, diguem, no? Per tant, diguem, anem millor, però no anem tan bé com s'hauria d'esperar. En cal esperar volatilitat en aquests mercats. El fet de que ara baixi el preu, està baixant el preu més que res en els mercats internacionals del blat i de l'arròs, que havien pujat molt. Per tant, dia havia pujat molt i ara baixen. El blat de moro havia pujat i segueix pujant.
Tot però era relacionat amb tot el que és els
biocombustibles. En part sí, però no sols això. En part sí, però segueix pujant el blat de moro. En canvi, la llotja de Barcelona ha baixat. Problema primer. N'hi ha dos aquí, i depèn de com es miri, en la nostra agricultura. Una, baixen els preus dels cereals, i és un problema pel nostre que produeix cereals. Li pugen els costos de producció, tots, i li baixa el preu. I això no ho podré aguantar. Podem quedar-nos sense gent que sembri cereals. Problema segon, baixen els preus dels cereals i no baixen amb la mateixa velocitat els preus dels pinsos. Uh-huh. Per tant, els ramaders diuen, bueno, exigim que de la mateixa manera que pugen ràpids els preus dels pinsos, quan pugen els preus dels cereals, quan baixen els preus dels cereals, també baixin ràpids els preus dels pinsos, perquè si no, no podrem fer carn. Per tant, més enllà dels mercats financers, que em preocupen, evidentment, com a economista, em preocupa la carn i el pa, i dels nostres productors, que són els més propers. No?
És a dir, que si tenim aquest preu tal com està la cosa, els productors catalans hi perden doblement, per un costat i per l'altre.
I perden els que fan cereals, que evidentment els seus costos els han pujat molt, i ara els preus han baixat, i per tant els costos han pujat més que els preus que ara estan baixant, i no poden seguir sent rentable aquesta producció, i pel ramader no li baixa el preu del pinso, malgrat, evidentment, veu que està baixant el preu del cereal i, per tant, haurà de competir amb altres productors ramaders d'altres llocs. No?
I mentrestant, el preu del pa continua al mateix preu que fa un any.
Bueno, la resistència als preus a baixar i la facilitat en què pugen. I aquí hi hauríem de parlar d'altres històries. Potser, jo no diria que hi ha cartelització, perquè a vegades la cartelització no és, es produeix per efecte, diguem, induït, diguem, no? No acusaré ningú de cartelització, però sí que a vegades hi ha un efecte de dir, ja ha pujat, a veure quan podem esperar a que baixi, no?
Doncs Jordi Becquerel, una vegada més, gràcies i bona nit.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Doncs d'aquesta manera posem el punt i final a aquesta edició de dilluns de l'Economia Impresa. I tornem demà, com sempre, a partir de 2:15 de 10 de la nit. Gràcies i bona nit.
Economia i empresa a Catalunya Informació.